Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, dia 3 de març, en aquesta ciutat, aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres aquí a l'antena de Ràdio Calella Televisió. Una ciutat que avui parla amb els veïns de Can Carreres, Llum Verda, el projecte d'urbanització de Can Carreres. Avui a la ciutat ens visita el Sergi Becerra, que és el president de l'Associació de Veïns d'aquesta zona de Calella i Pineda. Avui també parlem amb l'alcaldessa, ho farem d'aquí a pocs minuts, perquè ens parli de la reunió ahir al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra, una trobada que va servir per compartir preocupacions i oportunitats amb la premissa que Catalunya es construeix des de cada municipi. És una reunió de la Federació Catalana de Municipis de Catalunya. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia, avui amb el Quim Rei, el Toni Alabau, el Jordi Martí, el Francesc Membrives, el Josep Maria Vila i el Pere Puig. I avui acabarem la ciutat amb música de Chris Rea, aquest cantant i compositor britànic nascut tal dia com avui de l'any 1951. Molt bon dia, salutacions de qui us parla com cada dia a aquesta hora. El meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Diuen que ve fred. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica de les últimes hores dominada sobretot pel vent. Aquest vent de component oest-nord-oest que ahir bufava amb intensitat forta i que en alguns punts de la comarca, com és el cas de Mataró, Arenys de Mar o Canet, s'arribava a superar els 80 km per hora. A la resta de la comarca, vents més fluixos. No obstant això, unes ventades que es van deixar sentir durant bona part del dia d'ahir i que continuen avui, però ja més afeblides. De fet, el vent de component oest-sud-oest avui serà com a molt moderat. Pot arribar als 50 km per hora, però no esperem que passi d'aquesta velocitat. Pel que fa a l'estat del cel, doncs, nuvolositat variable, podríem dir, perquè n'hi ha passant núvols alts o mitjans, que no deixaran precipitacions, però sí que estones poden tapar una mica el cel, amb unes temperatures que avui van a la baixa. Han baixat les mínimes de la passada nit i el mateix faran les temperatures màximes. Si ahir alguns valors arribaven als 19 graus, avui amb prou feines arribaran als 16. Pel que fa a la predicció de cara a demà dimecres, doncs tot apunta que tindrem un augment de la nuvolositat. Els vents del sud afavoriran, que són vents més humits, i per tant afavoriran un increment dels núvols, algunes ullades de sol demà entre mig matí i al migdia, però en general amb força nuvolositat formada principalment per núvols baixos i per núvols mitjans, amb una situació marítima que estarà dominada per la maror de cara a demà, encara quedaran àrees de mar de fons i amb unes temperatures que amb l'augment dels núvols evidentment pujaran, llevat d'algunes fondalades de l'interior de la comarca i també la conca de la Tordera, on encara podrien baixar una mica, però poca cosa. Les màximes també seran més elevades. Pel que fa al dijous, s'espera una jornada en conjunt força tranquil·la, amb domini del sol, altre cop amb aquest vent de component entre l'oest i el sud-oest, que anirà bufant moderat, per tant més afeblit, però amb temperatures més altes. Arribarà una bombolla d'aire càlida que farà pujar les temperatures dijous, tot i que tornant a baixar i de forma notable de cara a divendres. Per tant, doncs, els i baixos pel que fa a temperatures. De moment avui baixen, demà i demà passat pujar una mica, però sembla que divendres tornarien a baixar de forma clara, alhora que s'incrementarà la inseguretat, la inestabilitat meteorològica amb alguns ruixats tant al matí com a la tarda.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure avui en vehicle per Calella, sapigueu que de 8 a 1 i de 2 a 2 quarts de 5 hi ha un tall al carrer Jaume Salvador entre mossèn Cinto Verdaguer i carrer Balmes, també un tall fins a les 10:30 al carrer Romania entre Jovara i Parc Invertrina, un tall fins a les 11 al carrer Montoriol entre Rianany dels Frares i Balmes, un altre tall també fins a les 11 al carrer Àngel Guimarà entre Moragues i Montoriol, un tall de 3 a 2 quarts de 6 al carrer Maria Cardona entre Sant Elm i Ramon Llull, un altre tall de 2 quarts de 12 a 1 i de 2 a 3 al carrer Sant Isidre entre Sant Jaume i Riera i ja està, i de fet ja en tenim prou, perquè déu-n'hi-do la complicació de la mobilitat avui a Calella. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que es dona servei alternatiu entre Malgrat i Blanes pel tall a la via del tren, i la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, ens anem fins a Argentona perquè la població d'aquest municipi està commocionada, ja que un home va ser detingut dissabte acusat de dues agressions sexuals. Les víctimes són dues dones d'uns 60 anys que van ser agredides la setmana passada. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos i la policia local d'Argentona van poder detenir el presumpte agressor, que passarà a disposició judicial durant el dia d'avui. L'Ajuntament d'Argentona va convocar una concentració de rebuig a les 8 del vespre, on hi van participar desenes de persones. Diversos assistents van mostrar pancartes amb frases de l'himne feminista xilè el violador ets tu. L'acte va començar amb una lectura del manifest de rebuig per part de les regidores d'Igualtat i Política i Serveis, i tot seguit el col·lectiu feminista d'Argentona, Truja Rebels, va llegir un comunicat on van mostrar el seu contundent rebuig i la més profunda condemna a les dues agressions sexuals. En un comunicat, l'Ajuntament d'Argentona demana alçar la veu d'alarma tant a les institucions com al carrer per denunciar la violència masclista i recorda que les agressions sexuals no són només una violació de drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones, sinó que també un delicte i un greu problema social i polític que afecta a tota la ciutadania.
Déu-n'hi-do. Què més, Naomi?
I més qüestions. En aquest cas parlem de menjar, perquè al Maresme ja és temps d'espèsols.
Ai, que bons. Jo els trobo tan bons. Tant.
Des de diumenge i fins al 30 d'abril, pràcticament dos mesos, la comarca s'omplirà novament d'iniciatives que posen en valor doncs, aquesta llegum tan nostra,
sí,
no?
Sí.
Es faran activitats com la ruta gastronòmica de la tapa del pèsol, la degustació de menús de pesolada, tallers i també concursos de cuina, i tota la informació es pot trobar al web del Consorci de Turisme de la comarca. A cavall entre l'hivern i la primavera, ja sabem, no? És la temporada en què arriba aquest pèsol al seu punt òptim, diuen els experts de maduració, i durant el mes de març és quan estan més bons. El pèsol, conegut com la perla verda del Maresme, és un dels llegums amb més tradició de la comarca, i per difondre'n doncs, aquestes qualitats i les seves propietats, durant tot aquest mes i el següent, diversos municipis de la comarca organitzen, com dèiem, activitats gastronòmiques sota el programa És temps de pèsols al Maresme. Durant aquest període es podrà gaudir de la degustació de menús i plats elaborats amb pèsols al Maresme en restaurants de tota la comarca. També es podran comprar a comerços artesanals i també podrem omplir el cistell directament dels productors, no? Sense intermediaris. El programa inclou destacades cites culinàries com la passolada de caldes d'estrac, com hem dit abans també la ruta gastronòmica de la tapa, la 29a festa del pèsol garrofal de Llavaneres i les jornades gastronòmiques del plat de Mataró. Per tant, activitats durant dos mesos per a aquells que siguin fans del pèsol.
Jo soc molt fan, eh? Tu també?
No.
No?
No jo puc amb els pèsols.
No pots.
Per res del món.
Hi ha gent, eh? Però jo soc molt fan, eh? I realment, quan estan en el seu punt òptim...
Crec que és una... És un menjar, un aliment que o t'agrada molt
sí,
o no t'agrada gens.
Certament. Sí. Jo a casa, per exemple, ja tinc gent a casa que no els agrada
gens. I els detractors, no?
Sí, que els separen, eh? Van separant pesolets, no? Jo els vaig recollint tots.
És que també em diuen la saladilla russa, com li pots treure d'aquí els pèsols?
Oh, i tant,
i els aparto.
Sí. Què més, Naomi?
I una última qüestió, perquè l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt repartirà 500 ampolles plegables destinades a la neteja dels orins de gossos que passeixen pel municipi. Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya Siguem Cínics, impulsada per la Regidoria de Sanitat, arrel de l'entrada en vigor de la modificació de l'ordenança sobre la tinença d'animals del municipi, que pretén doncs, que la ciutadania sigui més conscient i pulcra a l'hora de veure on els seus gossos orinen. Aquesta ampolla plegable es lliurarà gratuïtament a totes les persones propietàries de gossos que constin en el cens municipal d'animals de companyia de l'Ajuntament de Sant Vicenç. Ja sabeu que aquells propietaris d'animals doncs els han de censar en l'Ajuntament doncs, per tal de tenir també un control. Doncs aquests animals, tots els que estiguin censats a l'Ajuntament de Sant Vicenç, rebran aquesta ampolla plegable per posar aigua i quan orinin doncs, poder netejar-ho. L'ordenança aquesta que parlàvem de Sant Vicenç prohibeix que els animals orinin també a parcs infantils, a zones d'esbarjo i a les façanes dels edificis. I en tot cas, on poden orinar, direu, doncs bé, poden fer les seves necessitats als embornals de la xarxa de clavegueres, als escocells dels arbres o a la part inferior de la vorera.
Sí.
També s'obliga als propietaris, com també s'està fent a Mataró, de portar una ampolla o un recipient amb aigua per diluir els orins un cop doncs, el gos ha fet les seves necessitats. No realitzar aquesta acció pot suposar una infracció sancionada amb multes de 100 fins a 400 euros. Doncs el fet de no recollir els excrements o de no ruixar amb aigua els pipis.
Molt bé, Naomi,
una molt bona acció, crec.
Em sembla molt bé. I el tema de les façanes és un tema que preocupa moltíssim. Hi ha qui encara doncs, passeja els gossos a tocar de les façanes i van fent les seves cosetes. I després, en fi, passa el
però
que passa.
Però després li tires almenys l'aigüeta.
Almenys, si més no per diluir una miqueta. Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia. Gràcies.
Igualment.
Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades, ens fem ressò de la entrevista que fèiem aquí a la ciutat al regidor Ramon Llamazares, de Política Social, que ens va deixar algun titular impactant, com aquestes 39 víctimes de casos de violència masclista a Calella durant el 2019. També com a destacades que els experts opinen del treball de la taula local sobre l'emergència climàtica i encara podeu recuperar vídeos del Carnaval. Canya i Conya de Tossa de Mar guanya el Premi de Comparsa i el de la millor carrossa, en aquest cas, ha estat per el premi a la millor comparsa i la millor carrossa del Carnaval de l'Altresma. Són notícies destacades avui al web radiocalella.cat. Ens fixem en els titulars de la premsa d'avui. Diu el Punt Avui a portada que el coronavirus frena l'expectativa de creixement econòmic. La OCDE rebaixa a la meitat les previsions de la recuperació econòmica mundial per l'expansió del coronavirus. El Ministeri de Sanitat espanyol estudia tancar escoles i obligar a fer teletreball a Madrid i també al País Basc. I Erdogan, que atia la crisi migratòria, un nen mort a embolcar la seva embarcació davant la costa de Lesbos. Són temes destacats avui a la premsa d'avui. Ens fixem a la portada del diari El Periódico, que diu que Sanitat sospesa tancar escoles per al coronavirus. A La Vanguardia llegim que l'economia mundial retrocedirà el primer trimestre per al coronavirus i els diaris que es publiquen al conjunt del país. A la portada del diari El País hi llegim que Sanitat estudia limitar actes públics per als focus del coronavirus. I a la portada del diari El Mundo hi diu que Calvo intervé d'urgència per salvar la llei feminista de Podemos. És el que diu la premsa d'avui, 10 i 16, reunió ahir de la Federació Catalana de Municipis al Palau de la Generalitat amb el president Torra, una jornada a la que hi va assistir l'alcaldessa Montserrat Candini, que també és vicepresidenta de la Federació Catalana de Municipis. En parlem amb ella d'aquí a un parell de minuts.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Prepara't! A Minlingua ho tens fàcil! Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I tu perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Radio Calella. Textos, àudios, 107.9. Fotos, vídeos. Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som a plató amb el nostre convidat d'avui. En uns minuts intentarem parlar amb l'alcaldessa Montserrat Candini, com us havíem anunciat a través de la ràdio. Avui m'acompanya el president de l'Associació de Veïns de Can Carreres, que és el Sergi Becerra. Què tal, Sergi? Bon dia.
Hola, bon dia.
Can Carreres torna a ser notícia aquests dies perquè en el ple celebrat la setmana passada a l'Ajuntament de Calella es va donar llum verda a l'aprovació inicial del projecte que recull doncs, algunes de les inversions, actuacions de millora que s'han de fer en aquesta urbanització, una inversió que supera els 10 milions d'euros. No sé si vosaltres us ha sorprès això, us n'heu enterat a través d'aquesta casa, de la ràdio, o és els ajuntaments de Pineda i Calella ja s'havien posat en contacte amb vosaltres, Sergi, per parlar d'aquesta qüestió?
Bon dia a tots i totes. No, des de l'Ajuntament de Calella no es van posar en contacte amb l'Associació de Veïns per informar que aquest punt anava en el ple, en el darrer ple de l'Ajuntament. Sí que ho entenem des de l'Associació de Veïns com un tràmit que s'havia de realitzar, ja que tot i que l'Ajuntament de Calella té cedits a l'Ajuntament de Pineda la gestió del projecte urbanístic de Can Carreres, estem parlant d'un pla de millora que ja es va aprovar inicialment l'any 2013 per part de l'Ajuntament de Pineda de Mar, que es va tornar a aprovar el 2019, i que ara, com a tràmit necessari, també havia de ser aprovat per l'Ajuntament de Calella.
2013, 2019, 2020... Exacte. Des del 2013, que es va aprovar el primer, s'han fet algunes actuacions?
Cal saber i cal donar a conèixer que per poder executar i per poder tirar endavant un projecte d'aquesta envergadura, cal, i és un requisit imprescindible, que si no ve a l'hora del projecte urbanístic, paral·lelament s'hauria de fer un pla de reparcel·lació. El pla de reparcel·lació el que determina és com es paga aquest projecte. Defineix cadascun dels veïns quina quota, quin percentatge li correspon pagar, i pel que sabem el pla de reparcel·lació, tot i que ja es va anunciar que podia estar fet per l'octubre del 2014, doncs pel que sabem, el més calent està l'aigüera, està per començar-se a fer el pla de reparcel·lació. Segons ens diuen els tècnics, que les persones que hi entenen, un pla de reparcel·lació en una zona, en un barri, amb les característiques que té, en carreres de pendents, menys de 3 anys difícilment es podrà realitzar en menys de 3 anys.
Clar, jo em poso ara la pell de la gent que ens veu i ens escolta i diuen, home, un pla d'urbanització, dius, però si està urbanitzant, no, Can Carreres, hi ha gent que hi viu, la gent hi té les seves cases, no? Què és el que li falta? Quins són els serveis que no teniu a Can Carreres perquè s'hagi d'actuar amb un pla d'aquestes característiques?
Clar, Can Carreres pateix doncs, el que van patir moltes urbanitzacions o projectes urbanístics que es van tirar endavant entre els anys 60 i 70. Es van expedir llicències d'obres, de reparcel·lacions, sense tenir un projecte de com havia de ser aquell barri definit.
És a dir, que la gent hi va plantar la casa allà, bueno, una miqueta allà diguem, on hi havia un forat, no? Ho podem entendre d'aquesta manera?
Jo no carregaria, és una manera, diguem que l'Ajuntament va permetre parcel·lar una muntanya,
sí.
Va permetre i va donar autoritzacions per l'arribada dels serveis de la llum de l'aigua, es van construir les carreteres, tot i que era una pràctica habitual que les societats promotores d'aquest tipus d'urbanitzacions abans de tenir finalitzades les obres, feien una suspensió de pagaments i els era molt més rentable dissoldre la societat que haver d'afrontar l'acabament del projecte urbanístic que hi havia planejat inicialment.
És a dir, que aquell projecte inicial, diguem-ne que no es va acabar de fer, no?
Exacte.
I d'aquí que hi hagin serveis, per exemple, que no teniu.
Exacte.
Com, per exemple, el clavegueram.
Clavegueram, per exemple, és un dels serveis, l'enllumenat públic, tot i que s'ha anat apedaçant, ara hi... Es va fer el darrer any un projecte pilot d'instal·lar un nombre de faroles solars al carrer per augmentar la sensació de seguretat en el barri i, clar, són pedaços d'una mala planificació inicial.
Quants veïns viviu actualment a Can Carreres? Clar, hem de recordar que aquesta és una urbanització que comparteixen Pineda i Calella. De fet, Pineda té el gruix, no?, de l'urbanització. Ara un tant per cent, el tant per cent que té Calella és un tant per cent petitet.
Diria, podria ser un
10%.
Crec que correspon, sí. Inclús hi ha un 5% que correspon a Tordera.
Sí, també,
que
també.
El terme
però diguem-ne que el gruix important pertany a Pineda. Quants veïns hi sou ara?
Jo crec que devem ser a prop dels 800 veïns visquent a Can Carreres.
Clar, perquè eren cases, en principi també hi ha molta gent que tenia com una segona residència, que venia el cap de setmana, però ara ja aquestes persones ja s'han quedat a viure aquí, no? Estan pràcticament totes les cases ocupades.
Hi ha un alt índex de vivendes on s'hi viu habitualment, més que de cap de setmana. Sí que és veritat que hi ha hagut va haver un moviment que no només és de Can Carreres, no? De moltes persones que vivien a Barcelona, a Badalona,
sí.
Que tenien una segona residència o a Calella o a Pineda i amb la jubilació doncs, van decidir vendre's la propietat que tenien a Barcelona i s'han vingut
sí.
A viure aquí. Que...
Uh-huh. N'hi ha de cases també desocupades a Can Carreres?
Cases ocupades, sí, clar.
I desocupades?
Desocupades també.
I ocupades?
De fet, el casal, per exemple, és un emblema pel barri i és un dels símbols del que és tenir una infraestructura infrautilitzada, perquè ara mateix no hi ha cap projecte en marxa i anem veient el deteriorament. Ahir mateix estava donant una volta per allà, veia com s'havien trencat uns vidres. Clar, qualsevol instal·lació, si no li dones un ús o un servei, es van perdent.
I aquestes cases ocupades en són unes quantes?
Sí, i evidentment la crisi immobiliària va fer que un percentatge altíssim dels bancs, un percentatge alt de vivendes, passessin en mans dels bancs. Uh-huh. Aquests bancs els han mantingut buits i algunes d'aquestes cases s'han ocupat, sí.
I això us suposa un problema a vosaltres com a veïns o hi ha una bona convivència?
Òbviament, en qualsevol comunitat on viuen tantes persones, doncs sempre que algú rebasa els límits respecte cap al veí, doncs hi haurà friccions. No és un barri més problemàtic que el que us podeu trobar aquí al centre de Calella.
Jo avui recuperava una entrevista teva del 2018 en el que parlaves de delicte ecològic,
sí.
Perquè les aigües brutes anaven a parar a la muntanya.
Sí.
Estem al 2020, han passat 2 anys. Hi ha hagut algun moviment en aquest sentit després d'aquella entrevista que vas fer tu aquí a la casa?
Podríem dir que estem on estàvem, perquè de fet, com acabo de comentar, s'està aprovant un pla urbanístic que ja estava, ja s'havia fet el 2013 amb uns diners que venien de fons europeus, amb persones destinats a zones o barris amb dèficit urbanístic. Què pot haver canviat envers des de la darrera entrevista? Doncs ara sí que hi ha un requeriment per part de Seprona, en el cas se'ls insta als responsables que presentin quin és el pla o quin projecte tenen per revertir aquesta situació. Vull dir, ara sí que hi ha un requeriment per part de Seprona als ajuntaments de Pineda i Calella.
Per al tema de l'abocament d'aigües brutes a la muntanya.
Exacte, hauran de demostrar que ja estan fent alguna cosa en l'assumpte.
I ara t'ho pregunto com a veí. S'està fent alguna cosa en aquest sentit?
A nosaltres, convocats, se'ns ha convocat a cap reunió per explicar-nos quins avenços estan tenint en aquest projecte. No sé, això els hauries de demanar amb ells. Jo entenc que si tingués algun avenç pels veïns, o hagués avançat en algun aspecte,
sabríeu, no?
Tindria ganes d'explicar-ho i compartir-ho amb els veïns. Entenc que hauria de ser així.
Va ser vosaltres com a veïns que us vau posar en contacte amb el Seprona, o va ser el Seprona a fil potser de l'entrevista aquesta o d'altres intervencions?
Tinc entès que algun veí de manera individual va demanar a Seprona la intervenció, sí.
A vosaltres que ara tirin llevant, que hi hagi llum verda amb aquesta aprovació d'aquest projecte d'actuacions a Can Carreres, us suposa que les despeses les haureu de pagar els veïns? Ho sabeu? Vosaltres estem parlant de una inversió que supera els 10 milions d'euros.
El projecte inicial contempla que el 100% de la despesa de la infraestructura l'hauran de cobrir els veïns, si així és.
I això, amb números, no sé si heu fet números als veïns, a les vostres reunions, què us suposarà, si esteu d'acord, si creieu que ho heu de pagar vosaltres, si això és una cosa que haurien de pagar els ajuntaments, quin és aquest intercanvi d'opinions que teniu quan feu les reunions als veïns de Can Carreres?
Nosaltres entenem que els primers beneficiats de les millores del barri serem nosaltres mateixos, doncs viurem en un espai amb unes millors condicions de vida. Per tant, tenim la nostra responsabilitat de que el barri estigui com està ara, i alhora sortirem beneficiats si les coses es fan ben fetes d'un projecte de millora de barri. El que passa és que també volem que es prengui consciència que ni som els únics responsables de l'estat en el que es troba el barri, ni serem els únics beneficiats. Llavors, hem presentat a l'Ajuntament de Pineda de Mar una proposta des de l'Associació de Veïns de Can Carreres, encara no ens han respost, suposo que l'estaran valorant, en el que bàsicament ens recolzem en 3 punts. Un primer punt seria posar un topall respecte al salari mínim interprofessional de les quotes que haurien de pagar els veïns. No volem que aquesta millora de carrers pugui suposar que alguna de les famílies es quedi sense vivenda perquè se'ls ha induït a entrar en una línia de crèdit que potser aquella família no tenia. I no volem que es tractin els casos de manera individual, sinó esperem aconseguir amb els ajuntaments doncs un conveni col·lectiu en el qual es pugui realitzar, es pugui finançar la quota, però que aquestes quotes no posin en perill l'economia domèstica dels veïns de Can Carreres. Un segon punt en la proposta que hem presentat és que, com que som coneixedors que un projecte d'aquesta envergadura no es pot fer si no hi ha el pla de reparcel·lació fet, el que els estem proposant és feu-ho, comenceu-ho a fer i quan tingueu el projecte de reparcel·lació acabat, repercutiu els costos d'aquestes partides en el projecte de reparcel·lació. I un tercer punt que també havíem demanat des de l'Associació de Veïns és, ja que les grans companyies de serveis, per exemple, com en aquest cas la distribució de l'aigua és Sorea, són responsables de l'estat en el que es troben les instal·lacions, perquè clar, si tu fas una infraestructura però durant 50 anys l'únic que vas fent és apedaçant avaries, doncs és normal que aquestes instal·lacions quedin obsoletes i no serveixin per la funció que haurien de tenir. Si no hi ha un pla directori que obligui a aquestes companyies a anar actualitzant la xarxa de distribucions, podem trobar que la xarxa té 50 anys, té un percentatge de pèrdues de l'aigua potable impressionant, que seria una dada que seria bona de tenir, quin percentatge es malmet en el trajecte de pujada cap a les nostres cases. I també serien beneficiaris, perquè ara mateix estan administrant una xarxa antiga i amb avaries constants, i passarien a administrar una xarxa completament nova,
moderna,
amb menys índex d'avaries, i que alhora té un aprofitament d'aigua molt més gran que la que té actualment.
Per tant, teniu moltes avaries vosaltres allà dalt a Can Carreres?
És contínuament. És una cosa veure una part del carrer aparcel·lat, yeah, i com hi estan treballant. Són estructures de fibrociment, de l'amiant blanc, que se'n diu. Ja fa molts anys que no es permet construir amb aquest material, tot i que les infraestructures que ja hi eren es permet que continuïn funcionant, però que és veritat que l'amiant té una vida útil de 50 anys. Un cop aquest material ja ha fet la seva vida útil, requeriria de canviar-se.
Clar, sí, sí.
Clar, introduir en un pla de millora urbana la infraestructura de l'aigua és com demanar-los als veïns que es facin càrrec del 100% de la construcció d'unes instal·lacions que ja tenien fetes, però no s'han anat actualitzant. Mm-hmm.
Vosaltres, com a veïns de Can Carreres, sabeu si pagueu els mateixos impostos que els que vivim a ciutat? És a dir, en el centre de la ciutat, pagueu exactament el mateix?
Doncs mira,
o pagueu més car? O hi ha coses que no les pagueu?
És una pregunta... Si paguem el mateix percentatge, és una pregunta que no et sabria... No la sé. Tot el que més ho paguem absolutament igual. Paguem els nostres IBIs, paguem els nostres impostos de recollida d'escombraries...
Passa cada dia el camió de l'escombraria?
No passa cada dia, no. Passen 3 dies a la setmana.
Uh-huh. I això us suposa un problema a vosaltres? O ho teniu
doncs,
ja...
És una pràctica habitual que, sobretot en els períodes de temps de l'any en el que la població de Can Carreres augmenta perquè arriba el bon temps, perquè persones que tenen dues residències doncs, s'estableixen a viure aquí dalt, òbviament la quantitat de residus que es genera és molt més gran i, per tant, s'hauria d'adequar el pas el nombre de recollides a la població que té Can Carreres i no sempre es fa.
Ho heu demanat, això, en algun moment? I no heu tingut resposta, entenc.
No s'han canviat, no.
Entenc que l'impost del clavegram no el pagueu.
L'impost del clavegram...
Si no en teniu.
Diria que va associat a l'impost de l'aigua i sí que el paguem, sí.
Sense tenir-lo.
Sense tenir-lo. Va associat a l'impost de l'aigua.
I això és una cosa que heu reclamat vosaltres en algun moment o no?
Nosaltres ara estem esperant que l'Ajuntament de Pineda faci una mediació justament amb la companyia de l'aigua, igual que tots aquests IBIs, tots aquests impostos que hem anat pagant, i tot i que l'IBI no és un impost finalista, no tens per què destinar-lo en el lloc on s'ha generat aquest impost, sí que és veritat que el percentatge de retorn que ha tingut el barri de Can Carreres ha estat molt baix.
Amb el tema de les comunicacions, de busos, pugen els busos fins a Can Carreres, esteu ben comunicats?
No estem ben comunicats. De fet, aquest és un aspecte que faria millorar molt el barri de Can Carreres. El fet de que sigui un requisit indispensable tenir un vehicle propi fa que moltes persones que viuen al poble, aquí a Calella o a Pineda, que anar a viure a Can Carreres seria una opció per ells, doncs no sigui una opció viable perquè no tenen un transport privat. Avui en dia tendim cap a una societat en la que tenir vehicle privat cada vegada serà menys habitual.
Per tant, sempre quan hi hagi una bona xarxa de transport públic,
exacte,
no?
Exacte. Ara no tenim ni l'una cosa ni l'altra. Nosaltres des de l'Associació de Veïns vam demanar que un minibús, però un minibús d'aquest estil com el que fa la recollida de la gent gran que els porta als centres de dia, 4 vegades al dia, que baixés a primera hora del matí, que tornés a primera hora del matí, que baixés a primera hora de la tarda i que tornés a última hora de la tarda, ja faria ja connectaria, diguem,
clar,
Can Carreres amb els nuclis de...
I això fa temps que ho heu demanar-ho?
Sí, ens van posar com a alternativa el servei del taxi a demanda, que és un copagament entre l'usuari i l'ajuntament, i els ajuntaments de Pineda inicialment i de Calella, que es va adherir posteriorment, però és un servei deficitari que ara mateix només està fent un dels taxistes de Pineda i que està en perill la seva continuïtat.
Per què? Perquè no hi ha demanda o perquè surt car?
L'he traslladat al regidor responsable i m'ha dit que estava treballant en el tema i que miraria de resoldre, però així i tot encara no és la solució adequada per les necessitats que tenen que té el barri.
Em deies abans que el casal vostre està com abandonat.
Sí.
Això és una responsabilitat vostra, dels veïns? El fet d'haver deixat abandonar el lloc de trobada, doncs, on potser fèieu les reunions o on us trobàveu habitualment?
El casal és un exemple més. Pot servir com a exemple per veure qui surt beneficiat, qui és responsable i qui surt beneficiat també de l'execució del projecte urbanístic. Perquè les instal·lacions del casal, que són propietat de l'Ajuntament de Pineda, formen part de les propietats que l'Ajuntament de Pineda té a Can Carreres, però les té sense escriptura. Perquè quan es va dissoldre la societat promotora de Can Carreres, que era Calmar S.A., i va fer la suspensió de pagaments, va donar a l'Ajuntament de Pineda terrenys, vials, zones verdes i instal·lacions entre les que estava, per servei públic, entre les que estava el casal de Can Carreres. Què va passar llavors? Que l'Ajuntament de Pineda no va escripturar, no va portar el registre de propietat, tot i que hi havia una acceptació en el ple de l'Ajuntament d'aquests terrenys, no es va portar a escripturar. Quan Calmar S.A. va dissoldre la seva societat, es van subhastar els seus béns. I entre aquests béns estaven aquests terrenys i aquests casals. Diguem que el casal està en una situació en fals.
Però és d'algú?
I l'Ajuntament, en principi, amb aquest projecte urbanístic, seria el mètode o la manera que tenen de regularitzar aquesta situació d'aquesta donació que no es va fer efectiva i que ara els veïns hem de tornar a recomprar a través del pla de rep.
Però representa que aquest casal és d'algú? A la subhasta
aquest,
va tocar...
Aquest casal algú? És de l'Ajuntament.
És de l'Ajuntament.
Aquest casal
de Pineda.
Aquest casal, si algun veí o l'associació de veïns ha de fer algun acte, una assemblea, es demana mitjançant una instància a l'Ajuntament que volem utilitzar aquesta instal·lació, ens donen les claus i quan hem acabat l'acte es retornen a l'Ajuntament. Okay. Però ara està molt malmès. El casal no hi ha aigua i ara vaig veure ahir que hi havia un vidre trencat també, o sigui que...
Estem camí de 10:45. Dies enrere, Can Carreres també va ser notícia pel tema dels caçadors. Estàvem fent aquí una entrevista amb una periodista científica, va trucar el Raül Gutiérrez a mitja entrevista, doncs una miqueta per fer palès i per evidenciar la queixa dels veïns de Can Carreres, que diuen que teniu els caçadors i els tiros dels caçadors en els senglars a tocar de les cases. No sé si comparteixes això que ens va explicar el Raül Gutiérrez, si és realment una problemàtica per vosaltres.
A veure, jo puc parlar des del meu punt de vista de veí, perquè no és un tema que haguem portat a assemblea, ni sàpiga quina és la manera de pensar comú dels,
sí,
dels
tot
veïns.
Tot i que el Raül Gutiérrez va dir que estaven pensant en manifestar-se els veïns perquè els hi produïa doncs, una angoixa i una por el fet de tenir caçadors tan a la vora de les
veure,
cases, no?
Quan tens canalla, tens gossos, aixecar-te un matí i anar pel jardí mentre vas sentint trets d'arma, doncs no és una sensació agradable. De totes maneres, tampoc és més agradable quan surto a passejar pel Montnegre amb els gossos i la família i anem sentint trets d'arma. Clar, en principi, si hi venen els caçadors a Can Carreres és perquè hi ha senglars a Can Carreres. A mi els senglars no em molesten pas per res, sense ser un expert en la matèria i sense saber-ne gaire. A mi els animals no m'han fet res i no tinc res en contra dels senglars. Sento molta més amenaça, em sento més amenaçat pels caçadors quan estic sentint trets.
Que és el que va dir el Raül, no?
Perquè la sensació d'inseguretat que a ple segle XXI hi hagi algú que pugui estar disparant pel bosc, doncs, bueno, és només una sensació agradable. Suposo que el meu, la meva manera de pensar no serà majoritària, perquè si fos majoritària, entenc que els polítics haurien de prendre mesures per...
Sí, però el Raül Gutiérrez ens va dir que... Jo crec que ell va parlar per boca d'alguns veïns perquè va dir que fins i tot estaven pensant en manifestar-se, perquè era un tema, doncs, que els angoixava. Home, ningú vol... Clar, sentir trets al costat de casa teva i, com dius tu, doncs no poder sortir amb tranquil·litat a passejar pel bosc perquè no saps si et confondran amb un senglar i rebràs un tiro.
Sí, sí,
és una
sí.
miqueta el que va explicar el Raül, no? Aquesta sensació d'inseguretat, no?
Jo crec que aquest és un debat que hem d'afrontar ja a nivell nacional, perquè no és una problemàtica només de Can Carreres. Lògicament, nosaltres vivim rodejats de natura, tenim els caçadors i els animals més a prop, i no tinc més a dir que no és una sensació agradable aixecar-te pels matins, anar sentint trets i tampoc desperta una sensació de gaire seguretat, no?
Però comparteixes el que va dir el Raül, d'aquesta sensació d'angoixa, de no poder anar tranquils pel bosc que teniu a tocar de les vostres cases?
Sí, sí, la comparteixo lògicament. Jo també preferiria que no hi fossin els caçadors.
I com a veïns, en aquest cas tu com a president, des de l'associació penseu fer alguna cosa?
Bueno, com a president, diguem que a una associació el que es fa és portar temes a debats en una assemblea i en l'assemblea, si es decideix prendre mesures, acatar-les, perquè és la manera de pensar majoritària. Estigues o no d'acord tu com a president en el que s'hagi decidit. Però és un tema que no s'ha portat en assemblea, de veritat. Sinó...
I no ho heu parlat a les reunions que feu habitualment amb els veïns, això?
Sí, és un aspecte que majoritàriament el que ens diuen és que molesta, clar, que no agrada que estiguin caçant a pocs metres o disparant a pocs metres d'allà on vius.
Vaja, que entenc que no voleu caçadors allà, vosaltres.
Jo no.
Seria això, no?
Ho preferiria, sí. Mm-hmm.
Molt bé, Raül. Alguna cosa més que jo no t'hagi... Ai, en Raül, perdona. El Raül és el que va trucar, el Raül Gutiérrez. Sergi, alguna cosa més que vulguis explicar que jo no t'hagi preguntat?
No, ja està.
Alguna cosa que us angoixi més als veïns de Can Carreres? Per quan penseu tenir alguna resposta d'aquest anunci en el ple?
Una mica, doncs, comentar-te que un projecte d'aquesta envergadura no és fàcil. Requereix molta feina i moltes hores de treball. Fins ara sembla ser que hi han hagut més paraules, en parla més de Can Carreres que no pas hores de treball.
Yeah.
El que nosaltres reclamem és que realment s'hi posin, que hi treballin, que ens contactin, que en l'associació de veïns trobaran un òrgan col·laborador, perquè som els primers que volem que això pugui sortir a la llum i poder veure realitzades aquestes millores al nostre barri, però que requereix posar-s'hi, treballar, i quan afrontes una següent reunió puguis anar des d'un altre lloc.
Ja... Estem parlant, recordem, d'una inversió de 10 milions d'euros, que no és poca cosa. Molt bé, Sergi, doncs espero que ens tornem a trobar ben aviat i que ens puguis compartir millors notícies.
Moltes gràcies per la invitació.
Molt bé, gràcies. Fem una pausa, intentem parlar amb l'alcaldessa, si no ara a partir de les 11, i després la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. També us oferim seccions importants de còmic, cuina, humanitats, art, llibres i guies de viatge.
I no us perdeu l'apartat de jocs de taula per a tota la família i la novetat del servei de préstec de jocs. Proveu-los abans de comprar. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
@RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs aprofitem aquests minuts que ens queden fins a les 11 abans de parlar amb l'alcaldessa Montserrat Candini per fer un repàs a l'agenda d'activitats i per recordar-vos que avui a les 6 de la tarda a l'Espai Jove de Can Saleta hi ha una tarda de cinema a partir de les 6 i a partir de... hi poden anar doncs, mainada a partir dels 12 anys. De cara a demà dimecres, a 6:45, hi ha el Casal Amistat, nova conferència pels socis de l'Aula d'Extensió Universitària. Demà, què pensem, sentim i fan les persones amb una vida plena? Una conferència que farà la senyora Joana Frigoler, que és psicòloga i coach. De cara a dijous, des de les 9 del matí, des del Cap de Calella, segona edició del programa Pas a Pas Fem Salut, caminades de descompte, són caminades amables, a l'abast de tothom, amb diferents recorreguts, complementades amb píndoles informatives. És la sessió número 14, marxa nòrdica per la façana marítima i píndola dedicada a la guia per fer la compra. La trobada, ja ho sabeu, a les 9 del matí, al Cap de Calella, aquest proper dijous. I a la tarda, a les 6, a l'Espai Jove de Can Saleta, assemblea Calella Jove Participa. I també a les 7, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, al Club de Lectura en Anglès, que, com sabeu, és un club que doncs, coordina Cian Matías. De cara a divendres. A les 10 del matí, també a la Biblioteca, tertúlies en català, amb el llibre Escollida pels Déus, de Maria Carme Roca. A les 4, a l'Espai Jove de Can Saleta, torneig de bàsquet, una activitat oberta a tots els joves a partir de 12 anys i fins als 25. Inscripcions fins avui mateix a l'Espai Jove fins, en aquest cas, de les 4 a les 8 del vespre. S'han de fer grups mixtes de 5 joves. També aquest divendres a les 7 a la Biblioteca, presentació literària Passión por los Insectos, il·lustradores, aventureres i entomòlogues, de Xavier Sistac. És un assaig sobre dones que des del segle XVII han compartit la passió per l'entomologia. I a les 10, al restaurant Suf and Tour, 21è Cafè Jazz a Calella, concert aquest divendres amb la veu de la Carme Canela i el Dani Pérez a la guitarra. L'entrada és gratuïta. I ara, de cara al cap de setmana, a les 11 del matí, aquest dissabte, a l'Espai Municipal de Can Saleta, masterclass de ioga a càrrec de l'Esther Tomàs. Les persones assistents han de portar la seva pròpia estoreta. A 11:15, també a la Biblioteca, Bibliolab, amb la construcció d'un herbari fantàstic de les bruixes de Roald Dahl, a càrrec de la Mireia Còrdoba. A 11:45, a les dependències de l'àrea d'educació situades a la fàbrica Llobet Guri, xerrada informativa per als pares que enguany han d'escolaritzar la seva mainada de 3 anys. És el procés d'escolarització de P3. A les 12, a l'Espai Municipal de Can Saleta, masterclass de Tai Chi i de Qigong a càrrec de Cristina Molina, també organitzat per l'Associació de Dones de Calella. A les 4, a la Polivalent de la Fàbrica, celebració dels 10 anys de l'Associació Ètnic Solidària. En parlarem aquesta setmana aquí a la ciutat amb el... en aquest cas amb la persona que organitza tot això, que és el Quim Fàbregas. I a 10:15, a la Sala Mozart, Cicle cultural amb Tinc 50 anys i soc dona, amb la Sílvia Balart. L'entrada és de 10 euros, venda anticipada a www.entrepolis.com i també a la taquilla del teatre de 5 a 8 del vespre, tots els dimecres i també, en aquest cas, una hora abans de l'espectacle. I de cara a diumenge, en aquest cas 8 de març, en aquest cas per commemorar el Dia Internacional de les Dones, hi han diferents activitats. A partir de les 9 del matí, al passeig de Manel Puigvert i davant del monument a la Sardana, lectura del manifest a motiu d'aquest Dia Internacional de les Dones, a càrrec de l'Eva Torró i la Mercè Penosa, mestres de dansa de Calella des de fa 30 anys. En acabar, inici de la 8a marxa de la dona treballadora. I a la tarda, a 6:45, al Teatre Orfeó, dins la programació del 46è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, representació de l'obra Busqueu-me un tenor, de Ken Loving, a càrrec de la companyia Grup Abraxas Teatre de Barcelona. Les entrades, recordeu, les podeu comprar al teatre el mateix diumenge de 1 a 2 o també una hora abans de la funció. I ara sí, camí de les 11 del matí, arribarem amb la música de la Conchita i la seva nova cançó, que es diu Un camino para volver. A les 11, les notícies en connexió amb els companys de la xarxa i després parlem, abans de la tertúlia, amb l'alcaldessa Montserrat Camini.
Cuando me duermo, me vienes a visitar. necesita. Le haces trampa a mis recuerdos y me das un día más. Y a veces cuando me duermo me vienes a visitar. Le haces trampa a mis recuerdos y me das un día más. Tiene que haber algún sitio escondido, un pasadizo, una puerta tal vez. Si hay un camino por donde marcharse, tiene que haber otro para volver. Fíjate bien, algún hueco escondido, un tobogán, una cuerda, un andén. Si hay un camino por donde marcharse, tiene que haber otro para volver.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'atur va pujar en 1.500 persones a Catalunya al febrer respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 395.000, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. Això suposa un increment mensual del 0,39%. En comparació amb el mateix mes de 2019, es va registrar una disminució de 1.400 persones, un 0,3% menys. En xifres absolutes, és el primer mes de febrer des del 2014 en què l'atur no baixa, quan ho va fer en 4.200 persones, tot i que la xifra d'aturats era molt superior aquell any respecte a l'actual i es situava en les 630.000 persones. En el conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats va baixar aquest passat febrer respecte al gener unes 7.800 persones. Més qüestions. Els agents rurals investiguen la mort de 34 daines abatudes a trets al Pallars Sobirà. La massacre va tenir lloc la nit del 25 al 26 de febrer. L'autor o els autors no es van aprofitar cap part dels animals, fet que dona força a la hipòtesi que es tracta d'un acte furtiu i vandàlic. Ens ho amplien des de Ràdio Trem. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. La trentena de cadàvers de les daines estaven repartits a tocar de la carretera C13 al llarg d'uns 17 quilòmetres entre els municipis de València, d'Àneu i Llavorsí. Això fa sospitar als agents rurals que els autors de la matança van abatre els animals tot recorrent la carretera. El dimecres 26 al matí, la presència inusual de voltors a la zona va alertar els veïns que van avisar les autoritats. Els agents rurals asseguren que el fet que no hi hagi cap aprofitament d'una espècie com aquesta és molt estrany i asseguren no té cap explicació. En aquests moments hi ha una investigació oberta dels agents rurals que busquen esclarir els fets i localitzar el o els responsables. Per aquest motiu han demanat la col·laboració de la ciutadania, a qui animen a avisar ràpidament al 112 en cas d'escoltar trets de nit. A banda, també s'han obert diligències penals al jutjat de Tremp per un presumpte delicte contra la fauna que podria comportar penes de presó.
Gràcies, Jordi. Més qüestions. El fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, denuncia que la manca d'ajuda pública als centres especials de treball posa en risc la capacitat de contractació futura de la cooperativa Garrotxina. Des del 2010, que l'administració no dona ajuts als centres per nous contractes. Des de l'OT Televisió, Paula Núñez.
Bon dia. En una trobada informal amb periodistes de mitjans de comunicació de la Garrotxa, la Fageda ha volgut explicar àmpliament el seu projecte. El seu fundador, Cristóbal Colón, ha repetit que la cooperativa no és una empresa, és un projecte social que funciona a partir d'una empresa amb múltiples línies de producció per afavorir les capacitats dels seus treballadors, persones amb trastorns psicològics o discapacitats mentals, i amb un producte estrella, els iogurts, que els permeten mantenir-se en un àmbit, el dels centres especials de treball, que actualment està patint per la manca d'ajuts públics. Des de finals del segle XX, les ajudes per contractes es van mantenir sense augments i des del 2010 s'han deixat d'atorgar. Fins ara, la Fageda ha pogut contractar tothom que ha picat la seva porta, però Cristóbal Colón no sap fins quan podran mantenir-ho.
El que sí que és evident és que nosaltres estem en un context que no ens podem aïllar i que aquest context, si continua siguent d'aquesta indiferència i d'aquesta falta de recursos, en alguna manera, d'alguna manera, no s'afectarà.
De moment, la venda de iogurts ha procurat ingressos que compensen el cost de la plantilla i n'han permès una inversió de 28 milions d'euros en els últims 5 anys per a una nova fàbrica de iogurts, gelats i melmelades o un laboratori propi.
Més qüestions pel que fa als esports, on tancarem ja aquest butlletí. Sense temps per refer-se, després de la disputa de la final de la Copa del Rei de Waterpolo, el Club Natació Terrassa disputarà avui partit de la Lliga de Campions a la piscina del Budapest. Els de Dida Corbacho són cinquens amb 13 punts i visiten un rival en plena forma. I amb això doncs tanquem aquest butlletí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
De seguida ens posarem a fer tertúlia, però teníem una conversa pendent amb l'alcaldessa, reunió i a Palau, al Palau de la Generalitat de la Federació Catalana de Municipis, amb el president Quim Torra, una trobada a la que hi va assistir l'alcaldessa de Calella i vicepresidenta de la Federació. Aquí tenim en línia senyora Candini, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una reunió institucional, deia vostè, xarxes per compartir preocupacions i oportunitats.
Sí, certament és evident que parlar amb el president del país i la primera autoritat del país et permet doncs, poder fer un balanç global també des del municipalisme. No? Jo sempre he dit que el país es construeix a partir de cada municipi. Nosaltres, com a Federació Catalana de Municipis, li vàrem traslladar tot un seguit de qüestions en la qual, evidentment, el president va estar molt amatent i vàrem compartir també, doncs, en fi, vam aprofundir en tots aquests temes.
Una trobada on ens van parlar, com deia vostè, de diferents qüestions, però un dels reptes que els governs locals encara en aquests dies és tractar conjuntament aquesta emergència que suposa el Covid-19, el coronavirus. Van parlar de com tractar-ho des de els municipis, no? En aquest cas des de Calella. De què van parlar, alcaldessa? Quin és el consell que els hi van donar?
Sí, bé, bàsicament més que un consell, el que vam compartir és que davant d'aquesta emergència sanitària, i que per tant és una emergència sanitària global, el que cal és tenir molta prudència i el que cal és tenir sobretot un nivell de coordinació entre totes les institucions el més àmplia possible. És evident que les institucions també tenim la responsabilitat de no, diguem, d'ajudar a que hi hagi serenor, de no facilitar doncs, cap tipus de pànic ni, diguem, facilitar aquest tipus d'inquietud. Nosaltres tenim un sistema sanitari, Catalunya tenim un sistema sanitari molt bo, amb uns professionals que són excel·lents i, per tant, seguir deixant-se guiar pels consells i per tot allò que vingui doncs, per part d'aquestes autoritats sanitàries. És evident que també vàrem parlar del que representarà d'impacte en l'economia doncs, mundial i, per tant, lògicament, a la nostra com a ciutat també de municipi turístic, que també li vaig fer tot un seguit de reflexions, i evidentment també en el conjunt del país, no? I a nivell mundial i lògicament europeu. Per tant, tots plegats molt preocupats en l'impacte d'aquesta economia, tenint en compte que, evidentment, el primer que hem d'intentar és garantir, doncs, lògicament, el màxim que el sistema aguanti i que es pugui doncs, estar amb una resposta ben forta perquè no hi hagi cap tipus de propagació, però alhora també jo crec que el millor antídot que podem tenir des de les institucions són dos antídots, si se'm permet. Un és responsabilitat i l'altre és consciència de no generar alarmisme de manera gratuïta. Per tant, en fi, aquí estem.
Vostè, a banda de la seva feina d'alcaldessa i dels molts pals que toca, té les carteres a Calella de Salut i Turisme, també, per tant, molt lligades en aquest sentit. Tenim la Setmana Santa a tocar, a un mes vista. Creu que això pot condicionar les persones que aquests dies doncs, preparen les seves destinacions, alcaldessa?
Sí, a mi em toca turisme, però salut és el regidor Ramon Llamazares, però evidentment com a alcaldessa ho coordino tot.
Sí.
Però dit això, sí, o sigui, a mi m'agradaria poder-li respondre a vostè doncs, de que la Setmana Santa no estarà afectada doncs, per aquest pànic globalitzat, però no li puc dir perquè estic convençuda que així serà. I que evidentment patirem com està patint el conjunt doncs, diguem, de totes les ciutats i d'arreu amb aquesta emergència global de que evidentment doncs, tindrà un efecte negatiu, de ben segur, i tant de bo que m'equivoqui, no? Tant de bo m'equivoqui, però de ben segur doncs, que hi haurà aquest, diguem, menys reserves i que possiblement, doncs, que esclar, el que s'està demanant és que, diguem, la gent circuli menys arreu de, diguem, globalment del món, no? I això és evident que si un principi té el turisme és viatjar i conèixer territori. Avui mateix els diaris ens informen, no?, que l'economia mundial retrocedeix, que l'OCDE rebaixa el creixement almenys 5 dècimes aquest any i que la Unió Europea admet que inicialment havia pecat d'optimisme, doncs malauradament això. Nosaltres com a municipi turístic, i tant de bo que m'equivoqui, però aquesta Setmana Santa no anirà el bé que voldríem.
Aquesta reunió també van abordar problemes de l'emergència habitacional. En aquest sentit, ens pot explicar de què van parlar?
No, bé, en tot cas, de que el decret aprovat, que evidentment que s'ha d'acabar de concretar amb el reglament i que aleshores, evidentment, vam traslladar doncs, que tan important és doncs, diguem, donar sortida a l'habitatge social que cadascú dels diferents municipis tenim el pols real de les nostres circumstàncies, com també com, diguem, com fer front a unes ocupacions il·legals, no? Uh-huh. És a dir, que posar ben bé la línia ben treballada sobre el que és la resposta davant d'una emergència social i de necessitat d'habitatge doncs, per la gent i per les famílies vulnerables i, d'altra banda, evidentment, quins són aquells mecanismes que també des dels municipis podem tenir per a vegades per unes ocupacions absolutament no gens responsables. També passa això.
És el cas de Calella? Hi ha alguna situació d'aquestes aquí a la ciutat, alcaldessa?
De moment nosaltres no ho tenim en aquesta, diguem, en aquest nivell d'importància que jo vaig veure amb altres municipis, Li he de ser sincera, però també és veritat que si passa en altres municipis pot passar a casa nostra, no? Nosaltres no estem en aquest estadi. Nosaltres hem de recordar que una fundació com la Fundació Habitat, que té 119 pisos socials, realment tenim tota una musculatura entre l'àrea de política social i la fundació doncs Habitat Solidària que diguem que ens permet donar sortida d'una manera ràpida, endreçada i, a més, doncs, que cobreix molts flancs.
Fem referència a aquesta trobada ahir amb el president Quim Torra Palau, d'alcaldes i alcaldesses de la Federació Catalana de Municipis, on també van parlar dels previsibles increments de fenòmens meteorològics adversos. Tenim encara arrossegant les conseqüències del temporal Glòria. En aquest sentit, què és el que van abordar?
Bé, doncs vam fer un repàs, lògicament, doncs, a moltíssims municipis que ja ve des del mes d'octubre anterior a la tempesta Glòria, que encara doncs, tenen, doncs, hi ha ponts no recuperats, hi ha molts camps agraris que les circumstàncies són les que són, és a dir, això molt anterior a la tempesta Glòria. És evident que l'emergència climàtica, si es diu emergència, és perquè els condicionants cada vegada són més sovint i més contundents. Nosaltres mateixos aquí a la nostra ciutat el divendres vam tenir el privilegi que tres persones tan experimentades com el doctor Martí Boada, com el Francesc Peters i l'Enric Badosa ens van aportar doncs, diguem, la seva visió des del punt de vista de terra, mar i aire, si se'm permet que ho digui d'aquesta manera. No? I tota la informació que ens van traslladar doncs, és això. Però també és cert, i es va comentar en aquesta reunió, de que és evident que no és únicament doncs, diguem, pensar que realment tenim doncs, el canvi climàtic aquí al damunt i quedant-nos exactament igual com estem. I és evident que hi ha moltes eines des del punt de vista de política de sostenibilitat que hem de fer des dels municipis, però també haurem de prendre les decisions en els quals hi hauran determinades obres que es feien doncs, en municipis i determinades, diguem, infraestructures que possiblement no es podran tornar a fer, perquè l'aigua va on ha estat sempre. L'aigua va a on ha estat sempre. I per la natura no té frontera, perquè la natura de per si és la que s'expandeix en el seu estat original. Per tant, això sí que són, missatges i reflexions que ens tocarà, que nosaltres d'alguna manera o altra el que hem de fer és que són deures pel present i pel futur, que no podem repetir els errors que s'hagin fet en el passat.
Alguna qüestió més per destacar d'aquesta reunió i amb el president Torres, senyora Candini, que jo no li hagi preguntat?
No, la veritat, com sempre és el finançament local, com sempre doncs és el sistema sanitari, doncs que està molt, 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 molt tensionat, sobretot en aquests municipis que tenim hospitals, com és aquest cas nostre. El sistema sanitari està aguanta molt i molt bé per aquesta enorme, diguem, professionalitat dels metges i metgesses, infermers i infermeres, però és evident que els dèficits econòmics, que arrosseguem també com a país amb el dèficit fiscal, fa que de manera permanent i de manera reiterada es vagi arrossegant uns dèficits econòmics que impacta amb estructures tan importants i amb eixos estructurals de país tan importants com pugui ser la salut.
En aquest sentit, Torra, que afirmava que en els propers pressupostos de la Generalitat es notarà un canvi en molts temes, doncs, com són l'habitatge, la salut, les escoles bressol, bombers, policies... No sé si estan esperançats en aquest sentit, senyora Candini.
Sí, no, i ens va fer totes aquestes reflexions que vostè ara comenta, i és veritat, estem esperançats amb aquests pressupostos, que com a mínim, doncs, diguem-ne, que ens donaran una miqueta d'aire. Però també és cert que el dèficit de Catalunya és tan greu i és de tants anys, que tot i que aquests pressupostos ens donaran una mica d'oxigen, el que cal és, doncs, diguem-ne, un finançament com a país que és el que necessitem i es mereixem, no les administracions, sinó el conjunt dels ciutadans.
Molt bé, senyora Candini, doncs, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Gràcies a vostès per l'oportunitat. Moltes gràcies, bon dia.
Doncs ja ho heu sentit, són les explicacions de l'alcaldessa de Calella i vicepresidenta de la Federació Catalana de Municipis en aquesta reunió i a Palau, al Palau de la Generalitat, amb el president Quim Torra. Estaven escoltant aquesta entrevista als tertulians d'avui. Tenim el Toni Alabau. Bon dia, Toni. Acostem-nos al micro. Bon dia, bon dia. Tenim l'alcalde Quim Rei. Alcalde, bon dia.
Bon dia a tothom.
Pere Puig,
bon
doctor
dia,
Pere
dia.
Puig, Jordi Martí.
Hola, bon dia.
Aquell home que sempre diu, avui no diré res, però a la que li obres el micro, pam, i a casa pateixen,
Bon dia, eh?
I tenim el Josep Maria Vila. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
I benvingut. Bueno, no sé si voleu dir alguna cosa de la conversa que teníem ara mateix amb l'alcaldessa. Jo potser, jo crec que l'alcaldessa ha dit coses molt interessants i sobretot amb la mirada molt posada en la Setmana Santa, no? Aquest Covid-19, aquest coronavirus, que està condicionant moltíssim, doncs en aquest cas, el flux de persones d'un cantó a l'altre, no? Nosaltres som una destinació turística i, per tant, molt a poc això ens pot afectar, no? Va, doctor.
Sí.
Per deferència.
No.
Pere, jo sempre dic que tenir un metge a la tertúlia és fantàstic.
Sí, clar,
I en aquest cas, si és el doctor Pere Puig, encara millor.
Ara li farem una consulta.
Això. Doncs, a veure, personalment, jo crec que la gent pot viatjar. Pot viatjar dintre de tot el que són els espais on no hi ha una gran, diguem-ne, concentració de casos de coronavirus. Evidentment, ja no es recomana viatjar, per exemple, al nord d'Itàlia o per exemple, a les zones de França, que són, per exemple, al nord de París, que és on es concentren més casos, no? Però els llocs on no hi ha, diguem-ne, expansió de la malaltia, doncs evidentment no hi ha per què deixar de viatjar. Dit això, Setmana Santa és d'aquí
un
mes i mig.
Un mes?
Sí, un mes.
Sí. Estem al 3, parlem de la setmana del 6 d'abril, si no?
Sí, un mes. Realment, d'aquí a un mes poden passar moltes coses. En dos o tres dies hem vist com, per exemple, han anul·lat el Gran Premi de Qatar de MotoGP, l'endemà anul·laven el de Tailàndia de totes les categories, hi han partits de futbol que s'han anul·lat, estan començant ja a pensar si els Jocs Olímpics els suspendran o no.
Però, a veure, doctor...
El que vull dir amb això és de que l'evolució de la malaltia és incerta. I, per tant, d'aquí a un mes poden passar coses.
Ja, però no hem quedat que estem parlant d'una grip?
Estem parlant d'una grip. El que passa que, com sempre, hi ha tot un context, hi ha tot un context de por generalitzada, de pànic poblacional, perquè això és així, i que això és el que comporta que dius, no, mira, jo no m'arrisco a sortir de casa per si les mosques, no sé què, no sé quantos. Jo estic dient, avui dia és factible poder viatjar a llocs que no hi ha gran concentració de casos? Sí, cap problema.
Ho deia l'alcaldessa, avui és titular a la premsa, no? Un virus que frena l'expectativa de creixement econòmic, no? Les borses se'n ressenteixen no?
És per la mateixa raó. Si les indústries es tanquen perquè no s'infectin els seus treballadors, les universitats deixen de donar classes, els col·legis deixen de rebre alumnes, i tot això està creant una sensació de pànic.
També és veritat que els mitjans de comunicació hi tenim una gran responsabilitat en això, i alguns més que d'altres, perquè aquests dies veiem que hi ha mitjans de comunicació que dediquen hores i hores a sucar i pa, i suquen molt pa.
I són els que diuen que no se n'ha de parlar tant, que tothom exagera molt. És clar, el que exagerem molt és que no sé ni per on agafar-ho. És veritat que ens estan obrint, cada vegada que poses un mitjà de comunicació t'estan donant, en parlem massa, tal i qual, rànquing, avui han hagut 1.600,
sí, fotent, sí.
Esclar, llavors, esclar, arribarà un moment que potser haurem d'anar a comprar d'un a un o que ens ho porti per Amazon amb un morrió, també.
Clar, deia l'alcaldessa des dels municipis.
És que no podem anar a comprar. Esclar,
des dels mitjans de comunicació hem de tenir certa responsabilitat en aquest sentit.
Però, esclar, sí. Si ara resulta que l'altre dia anulen una roda de premsa després d'un partit de futbol de no sé on, perquè hi ha aquest problema. Llavors, hòstia, si anem a comprar en una àrea de servei, doncs no t'explico. Clar, llavors arriba un moment que ja anem una miqueta d'aquella manera a dir, ostres, vols dir que si no escoltéssim tantes coses no ens podria passar el mateix, tenir un refredat o un constipat o una grip, i no sé, és que jo veig tot molt, veig que se'n parla tant que sí que s'està creant un pànic colossal i que això afectarà tot, clar, és que bueno, és que no,
sí. Dues
coses, vull dir, una en aquest sentit, jo recordo deu fer unes 3 o 4 setmanes que us vaig portar aquell article que es deia Apocalipsi, vull dir, precisament sí. Això es veia venir, vull dir, en certa manera, no? Per què? Doncs perquè hi ha titularisme. No és que hi hagi un virus informàtic. En aquest cas és informatiu. Hem de fotre-la més grossa, perdoneu l'expressió, més grossa, perquè així se'ns llegirà més gent, o obrirà el dial més gent, o posarà la nostra pantalla més gent. Això avui és un fet incontrovertible, avui. Vull dir, cada vegada anem a més i cada vegada intentem fer-ho més gros, a veure què passa, no? Vull dir, i després sí, a darrere, alguns potser amb arrepentiment, els altres amb, gairebé diria que amb una certa actitud una mica fastigosa, diuen, en parlem massa. I llavors a continuació comencen a aparèixer milers i puntets per aquí, puntets per allà. Una altra cosa, amb el tema turisme i Setmana Santa.
Sí.
I amb aquest tema el tanco. Em refermo amb tot el que vinc dient des de fa moltes setmanes, vull dir que hi ha aquesta voluntat d'alarmisme, per la circumstància que sigui, és igual. Però vull dir que de fet hi és, i aquest tema per mi està tancat, vull dir, hi ha malaltia i hi ha molta desinformació, les dues coses. L'altre tema, el tema del turisme. A veure, el tema del turisme, intentem positivitzar-ho una mica. Suposem que tot això, aquesta alarma, sigui veritat. Això voldrà dir que hi haurà una quantitat enorme de gent d'altres indrets que no viatjarà per la circumstància que sigui. Per tant, una potencial pèrdua de clientela durant la Setmana Santa. Però aquesta mateixa gent que es deixa alarmar i no viatjarà de centre Europa cap a Catalunya per agafar les vacances, també l'agafarà una certa gent de Catalunya per no marxar cap a Europa Central o cap al nord d'Itàlia o cap allà on sigui, i el turisme de proximitat...
Que destinacions curtes, vols dir.
Exactament. El turisme de proximitat que permeti tornar a casa amb un tres i no res, si un se sent malalt o se sent indisposat a qualsevol cosa, aquest teòricament ha d'augmentar. Per tant, jo no seria alarmista, em penso que la Setmana Santa serà una Setmana Santa tal com s'esperava i que s'acostarà molt, en tot cas, costarà molt emetre valoracions sobre si això ha passat o no ha passat. Per què ho dic, això? Doncs perquè avui el contracte amb 15 dies d'anticipació o amb 3 setmanes d'anticipació, d'això ha desaparegut. Avui la gent ja no contracta per agències de viatge majoritàriament, sinó que contacta posant-se davant de la pantalleta i veient allà que hi ha una oferta per pels dies que li convingui estar fora.
Si sou a casa i voleu dir-hi la vostra, ens podeu trucar, 93-766-0333. Ja sabeu que aquesta és una tertúlia doncs, oberta, òbviament, a la gent que ens acompanya aquí a l'estudi, però també als que esteu a casa, si voleu contribuir i voleu donar la vostra opinió sobre els temes que tractem, ara mateix sobre aquesta qüestió, doncs estarem encantats de sentir-vos. Jordi?
Digui'm.
No, si vols dir alguna cosa.
Bé, jo ja he fet el meu tot, vull estar molt.
I el Vila, què dius, Josep Maria?
Bé, jo resumiria que en matèria de turisme estranger pinten bastos.
Sí?
Clarament. I m'acostaria una mica la teoria d'en Joaquim Rey de que és possible que el turisme, que jo no en dic forurisme, turistes, sinó en dic forasters, que aquests... Sí
els forasters, que, deien molt això abans, sí això, forasters.
Però clar, és que hi ha una diferència fonamental en matèria econòmica. No és el mateix el turista estranger que ve i porta una quantitat de diners de riquesa a crear el seu país, que ens la traspassa aquí, que no pas el senyor de Santa Coloma de Gramenet, que ve a Calella, no traspassa res aquest. Només traspassa de Santa Coloma i porta el que és...
Home, pot, bueno, però pot anar al restaurant...
De Santa Coloma a Calella, però sí. No ha creat, no ens ha portat una riquesa importada, és una riquesa ja traspassada d'un lloc a l'altre. Uh-huh. Això és el que jo veig, vull dir, la diferència per mi és aquesta, tot el consol de dir no vindran tants turistes estrangers però en vindran de la vora, doncs mira, pot ser així, però no és la gran solució de cara al turisme, això.
Uh-huh. De tota manera, des de la incorporació de l'euro, la similitud de preus d'un lloc a un altre tampoc ha fet que també ha fet que l'aportació del turista estranger, sobretot del sector euro, sigui més petita de lo que era als anys 50 quan comprar una o als anys 60 o 70 quan comprar una ampolla de conyac aquí per ells era molt molt barat, o una peça de pell, o unes sabates, etc, etc. Tot això, vull dir, també ha fomentat una mica, si per poc que ens hi fixem, el canvi cada vegada més igualat per tot arreu, el canvi del format comerç, no? Vull dir que...
No sé si no m'has entès o no m'he explicat. Jo no em referia a això estic d'acord amb tu. Jo em referia a que l'estranger aporta uns diners que els ha guanyat treballant o fent coses en el seu país. I del seu país crea una riquesa i te l'aporta en el teu. En canvi, el foraster l'únic que fa és traspassar d'un lloc a l'altre. Vull dir, aquesta és la diferència.
Sí, sí.
L'altre, que hi havia un consum exorbitant en matèria de coses a Calella, home, tots ho sabem, això, la història de veure i vendre jaquetes de pell en ple mes de juliol i agost cridava l'atenció. No és, i el que vinguessin turistes i compressin 3 i 4 i 5 prells de sabates també cridava l'atenció. I que hi haguessin Calella, que jo ho deia en broma, però és una exageració, que hi haguessin milions de cinturons de pell a Calella per vendre, però això era evident que era la matèria de preu, això estem d'acord. Vull dir, els que hem conegut el turisme des de que va néixer, això ho van viure. Ara, jo el que em refereixo és que en matèria econòmica els traspassos de riquesa són molt importants i a Calella es va fer gran i Espanya es va fer gran amb el turisme pel traspàs de riquesa dels altres països aquí.
Però aquest ja ha baixat moltíssim en aquests darrers anys.
No,
aquesta...
haurà baixat a Calella, però resulta que ha vingut...
Parlem de Calella.
Sí, parlava de Calella, però després t'he afegit a Espanya. Totes les zones, sobretot les zones costeres, que varen ser les primeres receptores del turisme, han augmentat els ingressos, menys Calella.
Jo deia, i cap la possibilitat...
I després el Toni.
Cap la possibilitat de que ens hi anem acostumant amb aquestes notícies... i al final se'ns hi faci la pell morta, que em digui.
Clar,
allò de dir que van passant un any i resulta que sempre i quan no hi hagi un esdeveniment que talli això, perquè pot haver-hi un esdeveniment X que pot tallar com s'ha tallat el tema del Glòria. Ara ja no parlem del Glòria. Pot ser que hi hagi un moment que la gent se'ns faci tots una mica la pell morta i ja diguem, bueno, no passa res, perquè és clar, quan parles d'aquest tema... ens podem imaginar les pestes que hi havia anys o segles enrere, de que veies aquells hospitals que amb tots amb la seva bossa de serum i tota la cosa aquella i les infermeres per allà donant voltes. Ens imaginem, pot ser que ens arribem a imaginar això.
En Pere
veure...
Puig s'està mirant així de...
No, a veure, estic fent una història. No, estic fent una història, vol dir que cadascú ens podem imaginar.
Sí, perquè quan hi havia pestes...
No, però a veure. No, però jo estic dient que quan tu estàs... Quan tu estàs escoltant... No, ja estic parlant de segles. Quan tu estàs escoltant les notícies des de bon matí fins que te'n vas a dormir del mateix i el rànquing i tal, que t'arriba un moment que diguis, ostres, avui ha passat un altre dia, ha passat un mes, ha passat una setmana o un mes, no ha passat res, escolta'm, jo me'n vaig a tal lloc i pot ser que arribi un moment que ens fem la pell morta i que d'aquí un temps hi hagi hagut un esdeveniment tipus el que se li vulgui dir, que això ho talli i ja no se'n parli més. Jo dic, hi ha aquesta possibilitat, perquè és que estem...
Bueno, a vegades les notícies, una notícia solapa l'altra.
És que estem
d'anar,
és com el verí per les rates, i arriba un moment que se'l foten com aquell que es fot un gin tònic, i no els hi passa res.
Yeah.
Clar, arriba un moment que ja s'acostumen tant a aquell verí que dius, hòstia, això ja és la forma part del meu aliment.
El Toni a la va volia parlar, però sí, un moment, alcalde.
Jo volia dir que estem patint un problema de sobreinformació. Mm-hmm. Els americans diuen... Overinformation is no information. Sobreinformació no és informació. I em sembla que s'ha... perdoneu la veu, però... S'ha exagerat molt, perquè quantes persones han mort del coronavirus, quants habitants hi ha en el planeta, quants milions de persones moren de disenteria i no se'n parla, quants milions moren de febres tifoidees i no se'n parla... perquè passa a l'Àfrica, en un lloc concret, o a l'Àsia, o a l'Índia, o tot això. I això del coronavirus, doncs, bueno, és una grip, que, és que bueno, l'han batejada amb aquest nom tan reial, no?
Bueno, ara és COP-19, no?
Amb els dos sentits.
No sé si és per el corona...
El COP-19 és la malaltia.
Sí, però ara diuen que n'hem de dir... De fet, els mitjans diuen que n'hem de dir COP-19, no?
S'assembla més al COVID. I així traiem la corona i li fotem en el COVID.
Sí, però aquí a Espanya hem tingut un coronavirus des de fa 200 anys i no ha passat res. I encara el tenim.
No, tenim una grip aviària abans.
El tenim.
Tenim una grip aviària de l'Àguila Imperial.
Li fem el dia del coronavirus una marxa militar i en canvi no passa res. I ara jo no recordo, però sí que m'havien explicat que una tia meva havia patit la grip, la famosa grip espanyola, als anys 20. El doctor ens ho podrà... afinar no, més, això.
Sí, la grip espanyola va ser a partir del 18.
Que tot Europa...
Que em van dir grip espanyola, però que no, la cosa no provenia
d'aquí.
Bueno,
però li va quedar ja la marca de fàbrica.
Saps per què li van dir grip espanyola?
Sí, a tot Europa.
Però saps per què li van dir? Per una senzilla raó. Aquesta grip va néixer a un camp d'entrenament de soldats a Kansas, Estats Units. Aquests soldats la van portar en els fronts de França i com que en aquests països que estaven en guerra hi havia censura de premsa, però a Espanya, que era país neutral, no n'hi havia, se'n parlaven aquí. Per tant, la grip espanyola.
Perdoneu-me, em diuen que tenim trucada algú des de casa que ens escolta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Amb qui parlo?
Bueno, doncs mira, el meu nom és Fàtima.
Digues, Fàtima.
I jo ara ja, perdoneu, que ja heu canviat de tema.
Sí.
Però era pel tema aquest que ha estat aquí el president de l'associació de Can Carreres, el senyor Sergi.
Sí, i tant.
I digues. Jo soc veïna d'allà i res, he agafat 4 punts i no sé si podíem parlar.
Oh, i tant, que sí, digue'm. què és el que vols explicar, Fàtima?
Molt bé.
Digues.
Mira, doncs res, he estat buscant una miqueta d'informació que parlàveu de la gent que vivim allà i segons consten a Pineda són gairebé 400 empadronats i 68 a Calella, ¿vale? Sobretot els veïns, el que tenim moltes ganes és de que la gent tant de Calella com de Pineda, clar, sàpiga que som un barri més, som gent de Calella, doncs que hi treballem a Calella, que hi vivim, que fem vida a Calella i que encara que és una zona desconeguda per molta gent, doncs que estan convidats a pujar, a disfrutar de les vistes i a el que necessitin. Uh-huh. I bueno, doncs nosaltres el tema dels impostos de l'aigua doncs el paguem com tothom, hi ha una línia aquella que posa l'impost de l'ACA, la paguem doncs a cada factura com tothom a la població, però sí que és veritat que tenim problemes amb totes les tuberies trencades cada 2x3, ara tenim un carrer que ens saltallen dia sí, dia no, perquè porten una reparació des del cap de setmana i tenim que fer més voltes per arribar a casa. Uh-huh. I, bueno, n'hi ha cosetes, doncs, el del tema del taxi, que si, per exemple, el senyor taxista pobret se posa malalt, doncs aquell nen aquell dia o el baixa el pare a l'escola o no va a l'escola.
Clar, perquè no teniu un transport públic,
passat.
No? Clar.
Correcte. Uh-huh. I li ha passat amb una veïna, es va tenir que quedar la nena a casa perquè no tenia a disposició aquell dia el seu cotxe. Uh-huh. I el taxi, clar, pobret, estava malalt i no havia ningú que el pogués substituir. Uh-huh. Vale, llavors, l'últim tema que m'he anat apuntant...
Sí, molt bé, Fàtima, digues.
I l'últim tema del tema del senglars, que també vau estar parlant la setmana passada, que sí. Vaig estar escoltant també la vostra entrevista, molt interessant, doncs també que ens preocupa molt també que no ho hem comentat avui, el tema dels gossos, que doncs els deixen malferits, tenim que veure com van amb una valla amb els 4x4, amb les gàbies, amb els gossos bordant, pobrets, els hi veu que se perden, sí. Que estan voltant per allà, que fan que els nostres gossos estiguin neguitosos i nerviosos, i sobretot va una mica a conscienciació per tota la població, com deia Ben Sergi, a nivell nacional, no? El tema de la caça a dia d'avui, doncs, s'ha d'anar un pas més enllà i, bueno, no és només a nivell de Can Carrera, sinó és a nivell, crec, que de qualsevol persona a dia d'avui. Nosaltres que estem allà, doncs, ho tenim més a prop nostre, clar.
Clar, ho teniu a tocar de les cases, com deia també el dia que vam fer l'entrevista a la Caroline Vanderhauser, que va trucar el Raúl Gutiérrez i va explicar això, no?, que els tiros dels caçadors eren a 100 metres de la casa. I també va parlar dels gossos, també crec que, comentar el tema dels gossos.
Sí, correcte, l'altre dia es va parlar. Sí, és el que dèiem, que estar a casa i escoltar doncs, els tiros doncs, no és agradable. Després, doncs, si... pujant amb els 4x4 i veus tot ple de cotxes i cotxes cap amunt i cotxes cap avall que no són de l'urbanització i clar, això dona també pues, malestar general estiguis amb la casa o no pues, provoca malestar, la veritat que sí.
Molt bé, Fàtima, doncs moltes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i sobretot que esteu convidats a qualsevol cosa que necessiteu a venir a veure'ns, que som un barri més i hi ha moltíssima gent molt implicada amb l'urbanització i hi ha moltes ganes de que pugueu venir per allà dalt i disfruteu sobretot de les vistes que són impressionants, bueno, la veritat que sí, de tot Calella.
De fet, teniu les millors.
Sí. Teniu les millors. Muntanya, platja, ho veiem tot. Des d'allà dalt ho veiem tot.
Molt bé, Fàtima, doncs gràcies per compartir-ho amb la ràdio. Que vagi molt bé.
A vosaltres, molt
amable. Una abraçada. Adéu. Gràcies. Adéu. Bueno, doncs la Fàtima, que feia referència a l'entrevista que hem fet avui al Sergi Becerra també per al tema de Can Carreras. No sé si voleu seguir on estàvem, voleu fer algun comentari del que ens deia la Fàtima.
Els gossos.
Mira, els gossos.
No, jo abans volia dir que jo i amic... Bueno, és igual. Què? He comprat una aspiradora portàtil per recollir els pèls que cauen pel carrer, també ho dic perquè s'apuntin el tema. A part d'una cosa...
No,
de
però en
gossa,
aquest cas el que deia la precisament...
Vaig vestit de campanya.
Però sí, però què passa que la Fàtima va en la teva línia, no?
Sí,
que parla
sí,
de... caçadors que pugen amb gossos, que queden malferits a la muntanya, aquesta alguns
gent,
abandonats...
Sí, aquesta gent són els que es preocupen de la natura, segons diuen. Bueno, no sé, és que el problema de Can Carreras ve de naixement ja, no? des de l'inici, esclar. Vull dir, com ho diuen allò, aquells polvos...
Aquells
polvos...
A veure què diràs, Anna.
No, vull dir que en el seu dia aquesta urbanització de Can Carreras, que recordem que Can Carreras és una casa que es veia tot, que l'ella és l'única que no es veu, que es veia la llumeneta encesa, només hi havia aquella casa i Can Carreras.
Ah, sí?
Sí. Hi havia una llumeta que deien els Reis venien per allà, també. Tot venia de Can Carreras i anaven a Can Carreras.
Però de quin any em parles?
Home, doncs mira, dels anys 60, no? Devia ser.
60.
Principi dels 60 o mitjans. Jo me'n recordo haver anat a Can Carreras a portar no sé què i allà només hi havia la casa de Can Carreras, encara hi havia el nom, ara no sé si és i tal. Però a partir d'aquí, quan es va començar a fer aquella urbanització sense cap tipus de segons tinc entès, d'ordre, ni de control, ni de permisos i tal. I en unes èpoques, jo les he viscut en la construcció...
Bueno, perdona un moment, sí, permisos, sí, la gent que va construir sí que tenia permís.
No,
home,
no,
el
no.
Sergi Becerra dic no, que sí, alguns, no?
No, a veure, no. Estem parlant, jo ara estic parlant d'Origen i no...
No, alcalde...
Jo ara estic parlant d'Origen i no m'agradaria ara doncs, que em sortís algú i m'agradaria que algú es queixi del que estic dient. En el seu inici això va anar d'aquesta manera. Jo recordo que eren uns anys que jo també estava al final dels 60 de la construcció i hi havia molta costum, sobretot amb els paletes que coneixia, que al cap de setmana doncs, o anaven aquí o anaven allà i a temps perdut es anaven fent una casa i tal i qual. Això ha passat no a Can Carreras, ha passat a Can Tal i a Can Qual i fins a Vilafranca i tal. Vull dir, és una cosa que es va fer així d'aquella manera. En el seu dia es va fer així, després no sé si la cosa s'ha reconduït o s'ha fet d'una altra forma, però inicialment va ser això. Es va fer sense urbanització, sense clavegueram. Això és el que...
Disculpeu-me que tenim nova trucada. Sembla que el tema desperta doncs, els nostres oients, la qual cosa ens agrada molt. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia. Hola.
Hola, bon dia.
Hola, amb qui parlo?
Em dic Clara.
Digues, Clara, què vols dir?
Mira, era en referència, us torno a interrompre un altre cop, al tema de Can Carreras.
Sí, digues, i tant. Digues el que vulguis dir, Clara.
Mira, jo volia explicar una miqueta a tots els veïns que he estat escoltant també a Fàtima, tant a Sergi i en moltes ocasions a Raül. Volia explicar una miqueta el canvi de, bueno, que hi ha hagut últimament. En aquest últim any hi ha hagut un canvi bastant important per el que fa a l'urbanització. I és que hi ha hagut un moviment veïnal que ha sorgit arran de, bueno, una miqueta tota aquesta situació de, com una miqueta de deixadesa o abandonament, una miqueta la sensació de, també d'inseguretat que hem patit. Doncs una miqueta ens vam organitzar un grup de veïns amb ganes, ens vam posar en contacte amb els ajuntaments tant de Calella com de Pineda per reclamar, bueno, solucions i implicacions per part dels dos ajuntaments i que sol·licin una sèrie de compromisos. És cert que s'ha presentat proposta a l'Ajuntament de Calella, han fet algun pas han fet endavant, que fins ara no hi havia hagut, s'estan instal·lant faroles solars, hi ha un compromís per part de l'Ajuntament que esperem que continuï endavant, de continuar portant llum a l'urbanització. Esperem que acabin d'arreglar tot el que és l'asfaltat de Can Carreras, perquè hi ha zones bueno, que estan molt deteriorades. I pel que fa a l'Ajuntament de Pineda, també, com bé sabeu, porta el duc és el pla urbanístic, però a més, bueno, sí que és un ajuntament que també ens han deixat a presentar propostes i que s'ha implicat molt en aquest últim any. I bueno, que hi ha un canvi, que els veïns tenen ganes, s'han portat diverses iniciatives, tant d'actuacions veïnals com de neteja. No sé si alguna vegada hem fet reivindicacions també de seguretat. La situació una miqueta del barri, que és que en aquests últims anys doncs s'ha activat una miqueta, els ajuntaments estan més implicats i esperem que això continuï així i que el barri està canviant, cada vegada els veïns estan més units i amb més ganes, i que és un barri que volem que sigui un barri obert. Esperem que el transport públic ajudi a que la gent del poble pugui pujar i gaudir com nosaltres de la millora del barri i del que esperem que sigui en el futur. I, bueno, volia transmetre també tota aquesta part que no s'ha comentat molt miqueta aquest punt de vista positiu.
Molt bé, Clara, doncs moltes gràcies per convertir-ho a la ràdio. Que vagi molt bé. Gràcies per la teva trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon Clara.
Això demostra el que estava dient jo, que després això s'ha anat reconduint, els ajuntaments s'han implicat, però entenem que tot va començar al revés, diguem-ne, no? Va començar una a construir per aquí, l'altra a construir per allà.
És a dir, que es va començar la casa per la teulada, allò
que
es diu, no?
Llavors, sense tenir en compte que allà hi havia o de fer el carrer, o de fer el clavegueram, o de fer l'enllumenat, tal i qual. A mesura que han passat els anys, evidentment, això s'ha anat consolidant i s'hi ha anat implicant o s'hi ha anat fent implicar els ajuntaments de Calella i de Pineda, i suposo que això acabarà doncs com té que acabar bé, no? Però que tenim en compte, hem de tenir en compte...
Parlem d'una inversió de 10 milions d'euros,
Hem de tenir en compte que l'origen de tot plegat ja va ser erroni, vull dir, ja es va començar allò de dir, jo em faig... Això semblant, a veure, és com amb una riera, o tornem a parlar d'una riera, com va ser la de Terrassa, que era molt ampla, i la riera de les Arenes, que en el seu dia, doncs, s'hi van anar fent una barraqueta, després allò va construir una caseta més maca, fins que un dia va venir una riera i ho van portar tot. Vull dir, es va anar construint en llocs que potser no s'havien d'haver fet, i no s'havien d'haver començat a construir, i ara doncs estem amb el problema que estem.
Clar, però aquesta gent diu, escolta, nosaltres paguem els impostos igual que paguen la gent de ciutat, en aquest cas a Calella, quan dic Calella vull dir en el poble, a baix, no? I diuen, nosaltres també doncs, tenim dret a tenir els mateixos serveis, no? Diuen, no?
A veure, jo el que sí està clar és de que, tal com deia en Jordi, el naixement de moltes urbanitzacions d'aquí del Montnegre i de la Selva van ser una mica per generació espontània. Aleshores, està clar que hi havia promotores que venien terrenys i tot això, i la gent els comprava i llavors es feien la seva casa, sense uns projectes urbanitzadors concrets. Això potser, en aquells primers temps, com que qui feia aquest tipus de vivendes era persones que les utilitzaven sobretot com a segones residències, potser no tenia tanta incidència. O sigui, anaves a passar les teves vacances, els caps de setmana, i
clar,
ja està.
Sí, sí.
Però cada vegada més la gent ha anat canviant la manera de viure, ha sortit de la ciutat de Barcelona i de les àrees conurbanes, i s'han anat instal·lant en aquestes segones residències que tenien. Això ha comportat de que les necessitats del dia a dia siguin diferents. I per tant, ara el fet de que quan hi ha una quantitat de gent censada i empadronada aquí a Can Carreres, com hem sentit fa un moment, que ja és per sobre de 500 persones.
Bueno, el Sergi Bercerra, que és el president de la societat, sí, parlava d'uns 800 veïns.
Bueno, 800 veïns, sí. Però si ens han donat aquesta xifra d'algú més de 500 persones empadronades, vol dir que veïns poden ser gent que tingui segones residències, però empadronades vol dir que hi viuen. I aleshores, el fet de que hi hagi més gent visquent, que el dia a dia, comporta que es comenci a fer patent i cada vegada més necessària la, diguem-ne, la legalització i la posada en bona sintonia d'un barri que pertany a dos municipis.
Sí, el gruix a Pineda i un 10% a Calella, en aquest cas, no? Alcalde.
Sí, bueno, vull dir, les dues coses són veritat, vull dir, és veritat un creixement absolutament salvatge, per dir-ho d'alguna manera, per tal com va començar, etcètera, etcètera, de tota aquesta muntanya, però aquí no podem, les administracions no es poden amagar amb que això va ser així. Ara hi ha una altra realitat, aquesta que és la que explicava el doctor Puig, i s'ha de fer front a aquesta realitat.
Mm-hmm.
Vull dir, i llavors, bé, com deia la Clara, el fet de que els ajuntaments s'hi hagin implicat, etcètera, etcètera, porta camí de que això pugui tenir una solució que acabi bé, com deia en Jordi Martí, però que aquesta solució que acabi bé no és una solució lenta ni immediata. És una, vull dir, ràpida
és,
ni immediata.
És lenta i
sinó que, al
que és
contrari
lenta.
D'això, és una solució lenta perquè comporta moltes coses. Mm. Si em posaré un exemple que no vol dir que hi estigui en contra. Vull dir, si s'ha de fer una inversió de 10 milions d'euros per la part de Calella, a Can Carreres, si s'ha de fer aquesta inversió, els vull dir a aquests ciutadans que la pagarem entre tots els calellencs, perquè en tot cas aquests 10 milions d'euros deixaran de fer-se amb obres d'infraestructura a Calella, vull dir que ho tinguin
no,
en compte.
Parlen, jo crec que aquest projecte d'urbanització l'hauran de pagar els veïns.
No.
Hi haurà un 50-50 aquí, eh?
A veure, no hi ha, aquí no hi ha.
Home, ens ho ha dit el Becerra,
una proporció
part,
determinada
sí.
Que
sí.
Hi ha de portar, si és una actuació de l'Ajuntament, vull dir, sobre un espai determinat, els veïns hi hauran de portar la part que acordi el ple.
Mm-hmm.
Vull dir que pot ser molt petita, pot ser molt grossa, però el resto seran tots els ciutadans de Calella, si ens referim als 10 milions d'euros de Calella, els que hi hauran de posar la seva part.
Aquests 10 milions d'euros no són només de Calella, eh? Perquè Calella...
Ah, és tota l'urbanització.
Tot,
no, per això he posat el condicional, perquè no sabia si ho havia...
Jo he sentit l'entrevista...
Doncs diríem de Calella i de Pineda.
El concepte d'urbanització és de 10 milions d'euros.
Calella serien uns 2 milions, per la proposta.
Bueno, si és un 10%, un milió.
Si és un 10% seria un milió.
Avui ens deia el Sergi Becerra, el president dels veïns, que el Seprona s'hi ha posat, perquè clar, no hem d'oblidar que les aigües brutes d'aquestes cases van a muntanya.
Ho
ha explicat aquí, el Sergi, ho ha explicat avui aquí.
Hi ha pous negres encara, però...
Acosta't al micro, Vila.
Es va fer una portada d'aigues pel cantó de Pineda, la muntanya que és el cantó de Pineda, i paral·lelament hi havia el desaigües de les aigues brutes. Si hi ha hagut alguna avaria o està trencada, això ja no ho sé. No sé, ara no em...
Ell ho ha explicat així, que les aigües brutes van a muntanya.
En el seu dia va haver-hi el problema aquest dels aigues brutes que sortien després en els camps de sota, diguem-ne, que això hi va haver una queixa, sobretot a Pineda.
Que pugui haver-hi encara algun pou negre, no ho discutiré.
Però no, no, vull... jo crec que sí, de la manera que ho ha explicat el Sergi,
canonades,
i que sembla que el Seprona s'hi doncs, ha posat, pensem... perquè clar, estem parlant d'un delicte ecològic.
Pensem que l'any 65, jo me'n recordo haver estat allà un any l'any 65 per alguna cosa, i, no, i hi havia camins per anar en carreres, no hi havia carreteres, ni camins de carrer, hi havia camí. Camí que anaves, no, pujaves no, per la muntanyeta aquesta i anaves a sortir en carreres.
Alcalde.
I aquí posaria una precisió, estem fent un delicte...
Bueno, això, que no ho dic jo, que això en el seu moment ho va dir, ho va dir el Sergi Becerra, va dir, s'està cometent un delicte ecològic.
D'acord, amb una normativa que hi ha ara, sí. Però que aquests pous negres es van fer l'any 66, l'any 65 o 63, de fet, si no recordo malament, les primeres parcel·les es van construir l'any 63 en un moment que el concepte de delicte ecològic ni tan sols existia. La terra ho filtra tot.
Si em deixeu aportar una mica, sí, una mica d'història amb això, perquè jo ho vaig viure des de la Junta Municipal de Turisme i posteriorment hi vaig tenir una intervenció al mateix Pineda, perquè hi va haver un alcalde de Calella que em va delegar a mi que anés a Pineda a parlar d'aquest tema, a veure si el podíem conjuminar de que això se'l solucionés. Històricament, això comença per l'any que dit en Joaquim, 62-63, i d'una manera anàrquica, que en terrenys rústics, un s'hi feia la casa, l'altre també, però llavors va venir una promotora que se'n deia Cal Mart, i aquesta promotora va ser la que va comprar molts terrenys i va revendre. Aquesta promotora, com moltes d'aquestes, cap d'un temps va desaparèixer. I allà es varen trobar que es havien venut terrenys que eren verticals, és a dir, no eren solars, eren verticals. Tot això es va promoure judicialment, això és el que jo vaig veure a Pineda. Amb la qual vol dir que la solució que havia de lligar Calella amb Pineda estava totalment intervinguda per processos judicials degut a que hi havia moltíssima gent que se sentia estafada. Això què vol dir respecte ara? No, pues que crec que els veïns fa molts anys que tenen raó de que hi ha d'haver una intervenció municipal d'arreglar-s'hi. I incidint amb els dos pous negres, jo diria que tothom que es feia una casa es feia una pou negra perquè era l'única manera d'eliminar les aigües brutes. Es va fer la portada d'aigues perquè, curiosament, allà hi havia gent que tenia aigua però altra que no en tenia, i s'empalmaven d'una casa a l'altra, i es va fer aquesta portada d'aigues des del cantó de Pineda, i paral·lelament al fer la rasa es va fer també per la sortida de les aigues brutes. Ignoro si tenen problemes ara amb les aigues brutes, perquè no ho sé, però realment això, fet amb uns terrenys rústics, amb una promoció d'aquells temps que no es perseguia això, a Calella va tenir una incidència per una cosa, que és que ho van batejar Calella de Dalt.
Sí. Immediatament,
recordo el senyor Joan Estany, que em va preguntar a mi, tu trobes bé això de Calella de Dalt? Dic, no, dic, em sembla molt malament, dic, perquè si la major part és Pineda, dic, això de Calella de Dalt. Dic, doncs els hi farem canviar. I llavors va ser com va sortir Dalt de Calella. I es va canviar el nom i es va posar el Dalt de Calella.
Bueno, senyors, en sabeu un pou de tot, eh? Hem d'acabar. Què anaves a dir, Vila?
No, anava a dir que això de Can Carreres és, no, que és greu en el sentit de la manera que es va fer i de la manera que aquesta gent ho pateix.
Clar,
però jo incidiré una cosa d'informació privilegiada. Hi ha hagut uns anys que allà hi ha hagut molta porqueria, però no precisament d'aigues brutes. Porqueria que l'han de perseguir gent d'uniforme. Ja ho he explicat, no?
Ostres, ara em dius això que va a la tertúlia? A veure...
Tenim tema per començar la setmana que ve.
Què vol dir això, Vila? Que hi ha hagut molta brutícia i no hi ha aigues brutes? A veure...
No, precisament d'aigues brutes. Brutícia de dipòsits de coses que no són legals.
Ah, sí?
Això va ser el producte de la disbauxa urbanística patrocinada i promocionada pels ajuntaments del Maresme i de la Selva, que eren els primers constructors, varadors...
No, Calella era tal com ha dit ell...
Però escolta'm una cosa, un moment, que jo vull que el Vila me digui que hi havia en aquells pous.
Pròximo capítol.
Home, per favor, no deixeu així.
És que
allà hi havia, i no sé si són...
58.000.
Acosta't al micro que et sentim bé.
Allà hi havia locals on es guardava, feies espai de magatzem d'estupefacients.
Ah, sí?
No sé si continua o no continua, perquè em consta que especialment els Mossos d'Esquadra hi han fet moltes batudes, hi han fet moltes aixecades, i això suposo i espero i m'agradaria que estigués net.
Això, parles de l'època que tu estaves a l'Ajuntament?
No, parlo... Home, els Mossos d'Esquadra encara no hi eren, llavors.
No, els Mossos, evidentment, que són posteriors, però que si parles de fets ocorreguts quan tu estaves a l'Ajuntament.
No, això són... jo el que parlo quan jo estava a l'Ajuntament és la relació Calella-Pineda, que es va veure molt complicada pel tema judicial que hi havia pel mig, això sí, perquè hi vaig ser jo a les reunions, i l'UAT ha sigut molt posterior. Això diria jo que el tema aquest, que això estava bastant abandonat i s'hi varen posar una delinqüència determinada, va ser als anys 90.
Bueno, senyors, hem d'acabar. Carai, quin final de tertúlia.
En el rànquing posa que portem 3 tertúlies sense parlar del...
Aldi?
No, ja no dic la paraula.
Molt bé. Anava a dir els gossos. No, avui
ha sortit una mica tangencialment, però bueno, és tolerable.
Molt bé, Vila, Martí, Puig, Rei i Alabau. Quin plaer tenir-vos cada dimarts.
La tertúlia.
El Toni sempre diu l'última. Apa, bona setmana. Passeu-ho bé, gràcies. Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia. Els dilluns, tancat.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Radiocalella.cat.
Com sempre, atropellats de temps d'aquesta hora, 6 minuts i arribem 5, ara mateix per les 12. Dolors Liori, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Ràpidament, l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs l'alcaldessa de Calella, que avui ha reconegut que l'efecte del coronavirus tindrà un impacte negatiu en l'activitat turística de la nostra ciutat, ha dit que tot fa preveure que hi haurà una disminució de les reserves i que serà una circumstància que no només patirem a Calella com a destinació turística, una de les destinacions turístiques a més solera del país, sinó que es produirà a nivell global, com és l'impacte global que també està tenint aquest virus, que ha creat aquesta alarma sanitària global, per la qual les institucions, el que diu Candini, que han de fer és actuar amb responsabilitat i no fer créixer aquesta alarma i el pànic generalitzat. Això és el que ha dit avui l'alcaldessa de Calella, com un dels aspectes que es van tractar ahir amb la reunió que els representants de la Federació de Municipis de Catalunya van mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torres. De la seva banda, els veïns de Can Carreres, que reconeixen que hauran d'afrontar la despesa que suposarà la regularització d'aquest sector, d'aquest nucli de cases que hi ha entre els termes municipals de Calella i Pineda de Mar, són conscients que hauran d'afrontar aquesta despesa d'aproximadament 10 milions i mig d'euros, que ho faran amb responsabilitat, però tot puntualitzant també que no són els únics responsables que l'urbanització estigui en les condicions que està actualment. Ha volgut repartir aquí responsabilitats el president de l'Associació de Veïns de Can Carreres, també amb les administracions que poc han fet en aquests últims anys per intentar solucionar tot el que és la vida i els serveis que hi ha en aquesta urbanització. Sí que han fet unes quantes peticions, que aquestes quotes que hauran d'abonar, aquestes contribucions especials que hauran d'abonar per regularitzar i urbanitzar Can Carreres no siguin superiors al salari mínim interprofessional per no afectar a les economies domèstiques, i el que sí reclamen és que les obres es posin en marxa el més aviat possible. En un altre ordre de qüestions, hem de dir que una de les càmeres de control de trànsit del carrer Sant Joan va multar durant aproximadament un mes de forma errònia per un error en el rellotge que controla aquesta càmera. És en concret la que hi ha a la cruïlla del carrer Sant Joan amb Bruguera entre el 2 i el 28 de gener, i es va produir una desincronia i per això es va multar a vehicles que hi circulaven en horari permès. Això és el que va reconèixer el tinent d'alcaldia de Mobilitat en l'últim ple, i ho va fer a pregunta de Calella en Comú, Josep Torres, que va assegurar que a hores d'ara és impossible retirar aquestes multes d'ofici, i va emplaçar els conductors que han estat erròniament multats que presentin una reclamació, i que aquesta, recordem-ho, s'ha de fer a la policia local. I encara en relació a l'activitat plenària, hem de dir que tots els partits polítics, sense excepció, van reclamar al Departament de Justícia que no elevi la proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de tancar els jutjats de violència sobre les dones, diversos jutjats de violència sobre les dones, entre els quals els d'Arenys de Mar. Reclamen que es mantingui per ser uns òrgans judicials pròxims a la ciutadania i que garanteixen, segons defensen els partits polítics locals, la protecció de les dones. És una d'aquestes notícies que anirem explicant al llarg d'aquesta setmana, que és la setmana de les dones.
Molt bé, doncs a partir de la una. Gràcies, Dolors. Acabem amb la música de Chris Rea, aquest cantant i compositor britànic nascut el dia com avui, de l'any 51, i tornem demà, a partir de les 10, posant-li pebrots al càncer, també parlant amb l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor, Oriol Contreras. Demà a les 10, més ciutat. Adéu-siau, feliç dimarts.